Asamblea de Majaras.
Asamblea de Majaras.
Asamblea de Majaras.
Contrabandides, benvinguts, benvingudes, ja us sentiu, això és Contrabanda FM i això és l'Assemblea Majaras, el dominical que toda suegra querría, como ayer no. Bueno, doncs comencem amb les presentacions del primer programa de primavera que tenim avui, per cert, que... És que, perdoneu, estic mirant a l'hora...
I no t'ho creuràs, hem fet una escaleta i no sé on l'he posat.
Sí, no, saps què passa? Que, bueno, vamos a empezar explicando...
Problemes tècnics i catàstrofes.
Bueno, que avui començarem el programa amb algunes, com sempre, més que dificultats tècniques, condicionants tècnics, que fa que haguem de fer les coses una miqueta més manualment, inclòs sobretot el de la gravació. Qui ens esteu escoltant avui en directe, que és diumenge, dia 26 de març, quan són les 19 i poc, doncs en principi segurament ens esteu rebent perfectament, tot molt correcte. La gent que ens estigueu escoltant en diferit, esperem que tot sigui igual de correcte. Però bueno, de moment...
I el dia ja el trien ells.
Sí,
no? El dia ja el trien ells. Clar.
De hecho, ahora, no, com a més ho hem de dir aquestes setmanes, i ens disculpem, com ho hem dit abans, la programació de Contrabanda s'està veient una mica alterada per aquestes dificultats que ha tingut el nostre servidor i el nostre, diguem...
Líder espiritual, Franqui.
Doncs està anant una mica la programació al tuntun. Llavors pot ser que hagueu escoltat els Majaras insistentment, el darrer programa que vam fer, repetidament a diferents horaris. Llavors, bueno, pues, tingueu una miqueta de paciència.
Això mateix.
Comencem les presentacions, us sembla?
Sí. Bueno, pues, aquí un domingo más, el professor Axioma, aquí el doctor Axioma, pues... Eso. Compartiendo Asamblea de Majaras con todos vosotros. I tenim una convidada, no?, que ens fa bastant il·lusió perquè últimament hem estat coincidint molt sovint, no sé, per diferents qüestions. I, bueno, i si et vols presentar...
Hola, soc la Paula i avui vinc des de la plataforma Gràcia cap on vas, de la Vila de Gràcia.
Molt bé, la Paula, com ho hem dit pel Twitter, ens vindrà a parlar específicament sobretot també de la campanya que s'està fent des de diferents col·lectius i plataformes de Gràcia per el mercat de la Beceria, el mercat que hi ha a la Vila de Gràcia, i bueno, potser a partir d'aquí conversarem altres qüestions entorn a aquest emblemàtic barri amb la Paula. I a part d'ella, dir que també intentarem connectar amb el nostre Majara seminal i més despentinat de tots, que és Eduardo Manos Tijeras, que el tenim allà a Osona i a Profunda, a la Sequoia, perquè ens expliqui també les jornades que aquesta cooperativa d'habitatge està tenint ara mateix, de replantejament del seu model.
I
esperem que ens ho pugui explicar així des d'allà.
I no dices en la parte tècnica,
ah, bueno,
Ernesto Chemajara?
I un servidor també, Ernesto Chemajara.
Clar, si és que si no tanquem els temes.
És veritat. Perdó. Tot això en la primera part del programa, i en una segona part tindrem un component més musical amb la gent d'Alien Population, una banda de funky que avui ens ve en versió més reduïda, en format trio.
Ah, o sea, la trompeta que oía no era solo, no solo la oía yo.
No,
era mi cerebro que me estaba jugando una mala pasada. No. Éramos todos que escuchábamos esa trompeta, sí. Vale.
Pues la podrà escoltar tothom, i en teòricament ben sonoritzada a la segona part del programa.
Perfecte.
I d'aquesta assemblea de Majaras que serà completita.
Bueno, i ja sabeu que si ens voleu trucar, doncs iniciem ronda de contactes, no? Doncs si ens voleu trucar només heu de despenjar el telèfon i marcar el 93 013 95 33 93 013 95 33 que sé jo, si us ve de gust doncs preguntar alguna cosa a la Paula que estarà aquí parlant del tema de Gràcia i tal, doncs bueno, això, ens feu un truc. Si voleu també contactar amb nosaltres via mail, podeu escriure'ns a assembleamajaras@gmail.com.
Exacte. I vinga, va, comencem una mica de rock and roll inevitable, amb això serem poc originals, però fa poc més d'una setmana va marxar el rei de l'un dels reis del rock, segurament el que quedava, Chuck Berry, i començarem amb un dels seus clàssics, Johnny B. Goode, que ens serveixi també per, ara ja sí, despedida definitiva, el nostre estimable i entranyable Antonio Narváez, segurament el contrabandista que més rock ha punxat en aquesta emissora amb el seu programa
Seguro.
Bona tarda en Octàmbuls, entre d'altres, i al qual ja van fer la despedida, diguem, pública i barrial la setmana passada a la Negreta. Des d'aquí una abraçada, i a tota la gent que li agrada el rock and roll a Contrabanda, que no es preocupi, que en Antonio no segueixi, seguirà sonant. Bueno, per les més modernes, recordem que també tenim un Twitter, parece mentira, però sí, el Twister Mahara, que és Assemblea Mahara, en singular i castellà, per qui ens vulgui, bueno, pues també retuitejar des d'allà. I després, al revés, per les més antigues, pues tenim una paret de correus, que és el 748 del 080 80 Barcelona, 748 080 80 Barcelona, y que en el cual seguimos recibiendo cositas. Ahora que Antonio era quien se encargaba de ir a buscar las cosas, no sé qué pasará ahora, pero seguimos rebent cosas, como por ejemplo un CD que hemos rebut el darrer mes d'Eduardo Ambert, Eduard Ambert, que després esperem tenir un hueco per punxar.
I aprofitem també per saludar a totes les ràdios lliures, diguem-ne, de l'Estat, i especialment a les ràdios lliures del País Valencià, que punxen l'Assemblea de Majares, que són Ràdio Malva, Ràdio Activa i Ràdio Activa La Vall.
I Ràdio Mistelera.
I Ràdio Mistelera, efectivament. No me la puedo dejar.
I potser Ràdio Mutant, Alacant. Bueno, confirmarem aviat, que baixarem per allà propet. Bueno, doncs escoltat ja Chuck Berry, posats una mica en situació, entrem ja al trapo. Com us comentàvem avui, el tema de la primera part del programa pues era poder conversar amb la Paula i sobretot donar-te micro perquè ens expliquessis una mica el que hem avançat al principi del programa i per Twitter, que és aquesta campanya i una convocatòria concreta que hi ha en breus. No?
Això mateix, i si et sembla comencem per la convocatòria concreta i després expliquem a lo millor una miqueta més la qüestió de context del barri de Gràcia o bueno, una de les moltes lluites que hi ha en el barri, no? Bueno, doncs això, sí.
Perfecte, si ens... doncs moltes gràcies per haver-me convidat i a deixar aquest espai a la plataforma Gràcia Cap on vas. Estem convocant una manifestació per al dissabte que ve, el 1 d'abril, a les 12 a plaça de la Vila, per reclamar que la reforma del mercat de la Beceria, que és el mercat que es troba a Travessera de Gràcia, un dels últims mercats grans i importants de la ciutat de Barcelona que queda per reformar, es reformi d'una manera que respecti el mercat, que potenciï aquest equipament públic, que és un dels equipaments més grans que tenim a la vila, que sigui un espai de trobada, un lloc on poder comprar aliments de proximitat i assequibles. I estem bastant en contra de la reforma que està plantejant l'Ajuntament actual de Barcelona en Comú.
En què es basa la reforma? O sigui, entenem que és típica reforma d'aquestes que acaba amb un supermercado Mercadona en el sòtano o alguna cosa així? O...
Sí, la reforma plantejada segueix tot el model de la marca Barcelona que es va inventar ahir els socialistes amb l'Institut de Mercats l'any 92, de fer una reforma que inclogui un aparcament i un supermercat, i una reforma que al final converteix els mercats en un centre comercial. I aquesta reforma, justament en el mercat de la Beceria, té un cost de 33 milions, que nosaltres creiem que és malbaratar diners públics absolutament, perquè es podria reformar amb un pressupost molt més barat. I a més inclou, en aquest cas, un centre logístic al soterrani -3, que seria com una plataforma per servir com productes a nivell de barri. Tot això, tenim molt poca informació perquè ha sigut tot un projecte que s'ha gestat des de l'Ajuntament d'una manera absolutament opaca. Tenim molt pocs documents que expliquin realment què es vol fer. Tots són hipòtesis que no ens han explicat i una mica també és el que reclamem des de Gràcia cap a on vas, és que aquest procés es faci amb participació del veïnat i des d'una manera més transparent.
Clar. O sigui, el tema bàsicament es reclama. Primer, no s'està d'acord amb la reforma, entenc, però també amb la transparència de com s'ha dut a terme, diguem-ne, tot el que és la negociació. Perquè els interlocutors d'aquesta obra, o que és districte de Gràcia, urbanisme, perquè a vegades en aquestes coses és complicat.
L'obra, el projecte es pensa des de l'Institut de Mercats pactant-lo amb la Junta del Mercat de la Beceria. Mm-hmm. Que la Junta són persones que estan a la Junta des de fa molts anys i que sí que estan a favor d'aquesta reforma. És des de l'Institut de Mercats, que és un institut públic però que funciona de manera molt poc transparent, des d'on es planteja tota aquesta reforma i figura que està aprovada perquè la majoria de paradistes estan a favor, el que passa és que la gran majoria dels paradistes marxaran del mercat. Llavors, també una cosa que ens sembla estranya a nosaltres és que botiguers que marxaran del mercat tinguin més veu que els veïns que seguirem anant a comprar. Perquè ara estem parlant de que hi ha uns 70 paradistes i es quedarien a la meitat, quasi bé. Uns 40 es quedarien en el mercat.
Bueno, imagineu-vos, ara també partiu de la premissa que un espai com el mercat és més que un espai només de compra on que sigui propietat, que a més en aquest cas no és ni tan sols propietat de la gent que hi ven, no? Sinó com un espai de referència sobre el qual han de poder decidir tot el veïnat.
Sí,
no?
Sí,
i més en el cas del barri de Gràcia, on bueno, això ja ho parlarem després, però pot ser un dels únics punts, no, diguem, que poden quedar encara de... que una mica retornen a l'ambient encara de poble o a la dinàmica més d'autèntic barri o de gent habitual dels carrers de Gràcia, que realment s'ha anat perdent i contra el qual d'alguna manera vosaltres ja treballeu o lluiteu des de Gràcia cap on vas, no?
I de fet, diguem-ne, la vida de barri no es fa només amb casetes baixes, no? També ha d'haver un comerç de proximitat i en aquest sentit el mercat és un eix central i un eix vertebrador de vida social i de comerç de proximitat, no?
Sí, aquest és un dels aspectes com més importants que nosaltres defensem, no? Entenem que sí, el mercat és un equipament públic que històricament ha sigut un dels equipaments més importants per a un barri, perquè era on els veïns s'anaven a proveir d'aliments assequibles, perquè estaven en un espai públic que, per tant, requeria menys inversió dels botiguers per un lloguer o per mantenir l'espai, perquè era un espai públic. Doncs el que diem és que s'ha de preservar això i que s'ha de potenciar. I en canvi el que volen des de l'Ajuntament i des de l'Institut de Mercats és privatitzar quasi bé la meitat de l'equipament en un supermercat, que entenem que és absolutament oposat a el que hauríem de defensar des de lo públic, no? Perquè si estem sempre dient que volem la sobirania alimentària, potenciar els productors de proximitat amb productes ecològics, pensar en un supermercat és absolutament l'oposat.
Contradiu,
no?
Sí. En aquest sentit, al principi comentaves que és un model que l'Institut Municipal de Mercats i l'Ajuntament ja han anat implantant altres mercats de la ciutat. No sé si això també d'alguna manera ho heu investigat, ho heu mirat, fins a quin punt realment ja és un model quasi hegemònic, almenys en els mercats que podem dir de més o menys centrals, però perquè realment la impressió que té és que el mercat de la Beceria era realment dels pocs mercats, diguem, grans que seguien tenint aquest model, diguem, tradicional, sense un supermercat, amb el que normalment va amb aquest pack, no sé si a tot arreu s'ha implantat igual, i que jo he vist ja no només a la ciutat de Barcelona, també Rodalies, perquè la reforma del mercat de Sant Adrià va ser similar, també amb el cofinançament de Mercadona i el que això implicava. Llavors, no sé si això també ho heu pogut veure a nivell ciutat.
Sí, el que plantegen des de l'Institut de Mercats és que el model de petites parades està obsolet, que ja la gent el que ara li interessa és anar amb cotxe, comprar, poder anar al supermercat, comprar totes les coses que no siguin fresques i després anar al mercat a comprar el producte fresc, com Anant al mercat, igual que anirien a un centre comercial que ens puguem trobar a les afores de la ciutat, que vas amb cotxe, que fas l'única compra potser un cop cada 15 dies i te'n vas a casa.
Una mica el model americà.
Absolutament.
O francès, sí, sí. D'alguna manera, també, però no el d'aquí de sempre. Mm.
I, a més, en el mercat de la Beceria, que està al centre de la Vila de Gràcia, ens trobem amb el problema del turisme, que llavors tindríem com el referent del, per exemple, el mercat de Santa Caterina o la Boqueria, que són mercats que s'han convertit en una icona turística. Llavors, a part d'aquest component del supermercat, de convertir un equipament públic en un centre comercial, també és reforçar un punt icona perquè el segueixin venint turistes, i ens preocupa que totes les parades que hi ha al mercat s'acabin convertint en botigues de degustació, clar, en botigues clar. Per comprar fruita tallada per als turistes, etc.
Clar. Clar, jo volia preguntar, en el que és estrictament la qüestió d'obres, perquè és un temazo dels mercats, llavors es tancaria el mercat? O primer, quant temps durarien les obres, si hi ha algun tipus de plaç que us hagin dit? Després, es tancaria el mercat o es faria com en el mercat de la Llibertat, es portaria en un altre lloc alguns paradistes, però no tots? Com...
Sí.
O s'aprofita aquest peron per... diguem-ne, per acabar amb moltes parades. Teniu algun tipus d'informació d'això?
Sí, el que està previst és que al setembre, diria, o a l'octubre, es comenci a construir una carpa al Passeig de Sant Joan, on es traslladarien només els botiguers que es vulguin quedar en el mercat reformat, que per tant són aquells paradistes que ja estiguin d'acord en fer una inversió, que ens han dit que és al voltant de 100.000 euros, per tant els únics que es poden quedar són els que tenen capacitat d'endeutar-se per molts anys i tots els que estan a punt de jubilar-se ja marxen. I llavors la reforma del mercat començaria al febrer més o menys de l'any que ve i duraria uns 2 anys i mig o 3 anys, que vol dir que tots els comerços que existeixen al voltant del mercat són els més afectats, perquè estaran durant 3 anys amb obres, unes obres llarguíssimes i duríssimes, perquè són 3 soterranis a sota d'una estructura metàl·lica que això vol dir soroll, pols, per tant és una afectació molt important al mig de la vila.
Ara que parlaves del tema de la inversió, això ho veieu o denuncieu que es pot traduir a mig o curt plaç amb pujada de preus?
Sí, absolutament.
Ara nosaltres recordàvem, fa temps vam fer programa, vam fer ràdio en viu a la plaça que se li diu de la plaça del Mercat, tot i que crec que el nom que té oficial, bueno, me'n recordo, la Barceloneta, és on està el mercat, just molt poc temps després de que es canviés allà el mercat, i una cosa que ens denunciaven les veïnes i les sociovenes de l'hòstia era el que havia passat en el mercat, no? Com a exemple claríssim de cap on anava el barri. I una de les coses concretes, a part del propi nyap urbanístic, era aquest augment de preus, i que clar, que evidentment aquí repercutia era a la gent que comprava la compra quotidiana, no el guiri que compra alguna cosa així en plan souvenir.
Sí, a més, com que es redueixen les parades, vol dir que tenen menys competència i per tant poden pujar els preus perquè tenen menys competència, i a més hi ha un dubte que això no ens ho han aclarat, perquè algunes vegades ens diuen que no i altres vegades que sí, que no sabem si podrà haver-hi degustació, i per tant si en una peixateria ja hi pot haver degustació, això s'acaba convertint en un restaurant, i per tant el de menys és si venen peix o no. Al final, en un barri on ara tenim un pla d'usos que ja no permet fer nous bars, en un equipament tan gran com el mercat tindríem com el gran restaurant de la vila, no?
Que és el model de mercat que hi ha altres països, altres grans ciutats europees,
sí,
no?
Sí, i que s'ha convertit en un lloc per turistes i ja no, els veïns no hi poden anar. No?
I a més amb tot el que suposa aquest model de petit comerç, diguem-ne, amb degustació, que és la generació de residus, perquè està sempre molt, molt encarat a que siguin a que el consum es faci al carrer.
Thank you.
Bé, contrabandits, contrabandides, haguem d'escoltar el senyor Eduard Amber des del CD El Principio de los Tiempos Modernos. I bueno, mentrestant, que també hem putinejat i tocat
no?
alguns...
Agradecer-li que no s'hagi enviat el CD
al senyor Eduard.
I bueno, que ens fa molta il·lusió que encara continuïn, no?
Sí, sí. Que,
donant feina als carters.
Exacte. I després també agrair al professor Bacterio, que per cert, ben tornat a Contraband FM, que no només perquè ja torna a tenir un programa de ràdio aquí a Contrabanda, sinó perquè també ens ajuden a puros, com els que ara estàvem tenint tècnics. I llavors, en aquest sentit, gent que ens estigui escoltant ara en diferit, dir que notarà coses rares, que és que notarà empalmes.
Notarà coses rares, que eso me encanta. O sea, generar este tipo de inquietud en la audiencia es necesario.
Notarà cosquillitas.
Los pies.
Sí, en los oídos. Disculpes, però bueno, intentarem d'alguna manera bueno, apanyar a posteriori aquest programa.
Exacto. I que quedi el més digne possible. Sí.
Com que jo crec que no podrem repetir tota la part de la conversa que hem estat tenint amb la Paula, que la gent que esteu avui en directe, avui quan són les 7:37, si que heu sentit íntegrament. Bueno, el que sí, per recopilar una miqueta, que la campanya, a veure si ho dic bé, Paula, em corregeixes, defensem la beceria.
Mercat de barri.
Mercat de barri, que a més deu haver un hashtag associat. Com,
sí, el hashtag com és info. Agafa el que vas.
Vale,
i el Twitter de la plataforma és Gràcia on vas.
Perfecte. Doncs la Paula...
I si algú es vol informar, també teniu un blog i teniu...
Sí, tenim un blog que és plataforma Gràcia on vas, graciacaponvas.wordpress.com, i un correu de Gmail que és plataformagraciaonvas@gmail.com.
Bueno, i com deien, la Paula ens ha contextualitzat, ens ha explicat bé el perquè d'aquesta campanya, per quins són els plans amb el mercat de beceria, que entronquen molt amb el model de remodelació de barris que des de l'Institut Municipal de Mercat s'ha fet a la ciutat de Barcelona, al centre i no només al centre, i per el que estàvem comentant ara d'alguna manera, o bueno, això lo solto jo aquí, però jo crec que és una mica el que també estàvem ara reflexionant més enllà del cas concret de la beceria, és que en molts casos també les reformes d'aquest tipus en mercats ve a ser a vegades la punta de llança d'un canvi de cara, una remodelació més integral. Un exemple molt clar l'estem vivint i l'estan denunciant ara els veïns i veïnes de Sant Antoni, el barri de moda a dia d'avui, i que ja han vist les orelles al llop i ho han denunciat, no? També dient, veient el cap on va el barri un cop s'hagi acabat aquesta reforma i què és el que deixa, no? El cost que ha tingut pel camí. I en aquest sentit ens estaves explicant ara també una mica des de la plataforma Gràcia on vas, pues una mica el posicionament vostre davant també el que està vivint Gràcia, que potser és un procés, diguem, no sé si gentificació és la paraula que més useu o no, però un procés de canvi de població i de model de barri que ve de molt, en el cas de Gràcia, de la vila és ja de fa molts, molts anys, no?
Sí, el que nosaltres en vegades parlem d'elitització, però ve a ser el mateix que gentrificació, no? Que al final s'encareix el cost de la vida, augmenten els lloguers, augmenta el preu dels aliments, dels serveis, i la gent que tenim menys recursos econòmics ens veiem obligades a marxar a barris que encara es conserven més barats. I aquest procés ve molt motivat per la inversió pública i inversions com la de la reforma del mercat de la beceria de 33 milions d'euros van en aquesta línia, no? De rentar la cara, d'invertir molts diners en el totxo, no? En els equipaments, fer inversions milionàries i en canvi oblidar serveis tan importants com la sanitat, per exemple, o altres urgents que necessitem al barri, com és fer habitatge públic, que no en tenim cap.
Quan dieu això, que jo ho he vist en algun, no sé si a la web o en algun Twitter que traieu, literalment és que la Vila de Gràcia no té cap habitatge de protecció oficial.
Té una promoció d'habitatges de protecció oficial de venda de la Caixa, el que està a Escorial amb Travessera de Dalt. I després té uns habitatges dotacionals a Còrsega.
Però habitatge... ja és un altre model. Sí. No hi ha promoció pública, podríem dir.
O sigui, si tu vols lloguer públic, hauràs de marxar de la Vila. A la Vila no n'hi ha ni un.
Per això també tot el sentit a la feina que es fa des de l'oficina d'habitatge de Gràcia i bueno, també l'alliberament de certs immobles per, com a habitatge públic,
sí,
real.
Des de l'oficina d'habitatge de Gràcia estan ara en una lluita bastant important amb dos blocs ocupats, que és la Janela i la Calatrava, que són dos blocs que estan situats a Travessera de Gràcia, que són de la immobiliària Llave d'Oro, que vol enderrocar-los i fer uns blocs de pisos de luxe. Que en veritat és un procés que està passant a molts altres llocs. Hi ha moltes altres immobiliàries que compren blocs sencers, fan fora tots els veïns que queden, ho enderroquen o fan una rehabilitació integral
I comparteixen això en pisos de luxe que són per gent estrangera amb molts diners o gent de famílies d'altres barris que tenen més recursos econòmics que els veïns com, que viuen a la vila o
clar.
Ara mateix, no?
Avui hem de dir als qui ens estiguin escoltant avui diumenge 26, que ara que has mencionat Calatrava, precisament avui s'organitza, bueno, es feia una jornada tot el dia, també festiva, però també s'entén que reivindicativa, allà a Calatrava, que com has dit està a Tercera Gràcia, 154 en aquest cas, i des de les 5 de la tarda, o sigui, ara mateix, feien una festeta, és Calatrava Goes Reggae, on, bueno, d'alguna manera també volen, pues, explicar a les veïnes el projecte, però fent aquesta cafeta més així musical.
Sí, perquè estan en perill de desallotjament.
Sí, no?
De fet, és un... O sigui, això que estàveu descrivint, que estàveu comentant, és una qüestió que està passant en moltes altres ciutats. Per exemple, abans del Nadal vam anar a una xerrada a Donosti, que el títol era molt aclaridor, que es deia Ciudades Devorades. I llavors explicaven... bueno, Donosti té un problemón també amb el lloguer, que és però espectacular, i llavors... Més enllà de les qüestions del procés de gentrificadors, és que hi ha un temazo que és que el capital estranger està trobant en el sector immobiliari, que a Espanya i a Portugal, per exemple, són sectors molt segurs per la inversió. I llavors el capital estranger està trobant en aquests països nínxols de benefici. I llavors et trobes que, pues clar, que per exemple, que és Engels and Volkers, tots aquests estan venint a invertir aquí.
Sí.
I llavors és com hi ha una legislació que és massa permissiva o massa protectora de la idea de, diguem-ne, d'inversió privada sobre la propietat. Aquest és el punt per això.
Sí. Això ho explica molt bé David Harvey, que parla de que en un sistema superfinanciaritzat que al final produir no genera valor i invertir en fàbriques que realment facin producció de productes ja no genera beneficis i per tant els únics nínxols d'extreure beneficis és el sol, no?
El sol.
Per tant, el sector immobiliari. I això ho patim tots els que estem de lloguer,
clar,
que haurem d'acabar marxant a altres ciutats on aquest nínxol de negoci del sector immobiliari encara no estigui,
clar,
tan...
Clar, per això, per exemple, no, el que explicaven a Donosti, que també és un clàssic de Barcelona, jo crec, i bueno, però Madrid i Saragossa, per exemple, també, que és que la gent està marxant a pobles propers. Mm. Com a Donosti no hi ha una conurbació, diguem-ne, tan àmplia com, per exemple, a Barcelona, de barris tan grans i tan densament poblats, el que marxen és al poble del, diguem-ne, del costat. I llavors, clar, és un tema perquè aquells pobles a vegades no estan preparats per l'arribada de tanta gent o, bueno, implica tota una nova gestió de la ciutat, en el sentit d'agafar el cotxe, tal qual, i és bastant curiós. Però bueno.
Jo el que us anava també a demanar, li anava a Palma, és que aprofiti i també digui la convocatòria, que també és
l'excusa
per la que l'hem convidat, de l'1 d'abril.
Doncs la manifestació, que és amb el lema, és Defensem la Vesseria Mercat de Barri, i també el que estem reclamant és que no volem supermercat, ni pàrquing, ni espais de degustació en el mercat de la Vesseria. I la convocatòria és el dissabte 1 d'abril, que és el dissabte que ve, a les 12 a plaça de la Vila, a l'antiga plaça Rius i Taulet.
I jo, mira, aprofito perquè també has parlat de l'Assemblea de Barris Sostenibles, no?, de la qual en formeu part, i d'alguna, no sé si l'heu mencionat, però sí que nosaltres haurem parlat diverses vegades també d'aquesta campanya que fa Barcelona ens ofega, i que tot va una mica vinculat. De fet, fa poc vam anunciar aquesta xerrada que es feia al Casal de Joves Palau Alòs, on diferents... des de diferents lluites barrials i veïnals, inclosa la que s'està vivint a Baicar, que s'explicava una mica aquesta situació que està vivint Barcelona i que els darrers temps, ara que en teoria ha passat la crisi, pues, s'ha tornat a accentuar. Llavors aquesta, no sé si ho vaig dir, faig bé dient plataforma, organització o campanya, que és Barcelona ens ofega, campanya, bueno, tot aquest paraigües, diguem-li, de gent que també s'ha organitzat per fer front a això, organitza per autofinançar-se una vetllada, un concert a la sala Estraperlo, que porta per tema Enfonsem la marca, i és un concert d'autofinançament, com us dèiem, a partir de les 22 hores el dia, 20, el dia 1 d'abril, o sigui que després d'anar a la Mani, si algú vol seguir també una mica portant o ficant el seu gra de sorra en aquesta resistència, doncs pot anar a la sala Extra Perlo, comprant les entrades, per exemple, a Teneu la Base, al Darull o al Cop de Mà de Sants, i estaran actuant entrada, bueno, Arpa Vieja, és una bèstia en contra de la vell, Zombie Pujol, és una banda de la que som fans, sobretot per algun personatge que pulula per allà, exmembre de Budayam i d'Afganistan Yeyes, i bueno, això val 7 euros a la sala Extra Perlo de Barcelona, i qui vulgui info, doncs busqueu Barcelona ens ofega o el hashtag que és Enfonsem la Marca. I si us sembla, fiquem el Zombie Pujol, que és una cançó super ràpida, i així ens anem a peu després ja a tancar la
aquesta conversa.
Què us sembla la primera del seu Bandcamp, amb un títol molt
revelador?
Revelador, que és de les Barricades de les Tragaperres, el Zombie Pujol, una banda més que recomanable, i la cançó Quan jo vivia. Com anava, com respirava, com allogava, com vacilava, com escombrava, com raspallava, quan jo vivia. Molt bé, aquí teníem el Zombie Pujol, banda que des d'aquí us recomanem. Per cert, després a la part de gent de versió ho diem ràpid, però per si no ens dona temps, el company Roger Palaez, aquí sentíeu aquí fotent crits, el tindrem a Vallcarca fent ràdio. Ahir l'Ateneu de Vallcarca el cap de setmana que ve, o l'altre, després ho concretarem, des de l'Ateneu Popular de Vallcarca, amb alguns companys contrabandistes, de fet, el Màximum Clatallot, sí. Ahir els germans de Ràdios Lliures. I res, doncs ja per anar acabant, un altre cop recordar la convocatòria que ens ha dit la Paula, per Defensem la Basseria.
El dissabte que ve, 1 d'abril, a les 12, a Plaça de la Vila. Una manifestació.
Després dir també en el blog que abans has dit quin era, que és gracia.capombas.wordpress.com, teniu el manifest per un mercat de barri, on bueno, podeu llegir una mica el que també t'ho has explicat ara, però a part el que demaneu també són adhesions, que entenc jo que també és una manera...
Sobretot de col·lectius, és el que estem buscant. Sí.
I no sé si se t'ocorre alguna altra manera, a part d'això, d'adherir-vos en el cas de col·lectius o de, evidentment, presencialment venir el dia 1 d'abril, d'alguna altra manera de poder aportar?
Sí, sobretot que si us interessa tenir més informació ens podeu contactar al correu i nosaltres ens podem fins i tot apropar a la vostra assemblea o on sigui a donar més informació o debatre més sobre el tema, perquè estem interessats a seguir generant debat al voltant de les reformes del mercat.
Bueno, jo des d'aquí també animar-vos molt. Jo vaig ser un temps veí davant del carrer Puigmartí. L'altre dia vaig entrar al mercat, aquesta setmana feia temps que no hi entrava. I...
És moment de batallita?
No, és moment de batallita no, però sí que vaig pensar... No, xerrant amb un... Vull dir, a part de que qualsevol mercat, i més en un lloc com Gràcia, igualment ja ha viscut un procés de renovació de gent, perquè igualment no és fàcil mantenir una paradeta allà. I la renovació de la clientela ja, evidentment, ja ni us l'expliquem, és la que ha viscut a nivell de població també a la Vila de Gràcia. Però sí que bueno, d'alguna manera suposo que també respira diferents opinions allà, però bueno, on li feien pensar fins a quin punt també, o almenys jo i bastanta gent ho hem viscut, fins i tot ja no vivint al barri, com la Basseria, com un punt que encara es mantenia, no? De diguem, resistència, segurament no és la paraula que els agrada dir a la gent que treballa allà dia a dia, no? Però davant de tot aquest al·luvió de canvis que viu la Vila de Gràcia, que, sí, que d'alguna manera al mercat, no, no, al mercat de Llibertat, a l'altra part de Gràcia ja havia viscut aquest canvi. I llavors segurament, desgraciadament, pues, bueno, és una lluita que ja no és només pel mercat, és per també els carrers del voltant, que d'alguna manera no recordem que és l'espai o el carrer que marca el que fins històricament se li havia dit la Gràcia Gitana, que és la que anava de Gràcia cap a baix, on hi ha també tota una sèrie, i segur que vosaltres ja ho aneu també visibilitzant, de problemes de moving i d'assetjament, que segurament només seria un element més, un mercat encara més elitista per seguir fomentant això, la gent d'un comerç molt emblemàtic de venda a do i de vi que hi ha al carrer Milà i Fontanals, ens ha explicat alguna vegada també com des de la immobiliària també se'ls estan garassetjant, sí, en un lloc on ja davant i al costat tenen pisos turístics.
Sí, aquella és una, hi ha blocs sencers de pisos, exacte, turístics. Sí, sí, sí.
Alguns seran legals, altres no, segurament, no? En la línia que explicava el Jordi abans d'Airbnb, però que, bueno, que pot ser un element bastant capdalt en aquesta lluita per mantenir encara el que queda, no? d'autèntic del barri de Gràcia. I us poso això també, agrair-vos a la gent que esteu allà al pie del canyón.
Exacte.
I a tots els graciencs i graciencas que ens escolten, inclòs l'Eduardo Moros Tijeras, que en el fons d'origen ho és, tot i que hagi marxat, pues també animar-los a portar el seu gra de sorra, perquè precisament a vegades també des dels barris la gent tendim a queixar-nos, no? A dir, hòstia, els guiris, hòstia, la ciutat s'està tornant elitista, però bueno, això ho frenarem des del currar-nos-ho, claro. No només dient-ho en el bar, no? Fins que ja no ens quedin bars que ens agradin per poder criticar des del taburete.
No, quan hi hagi només cafeteries con gatos.
Exacto, claro. Exacto. Es verdad que s'ha quedat ahí la pregunta, no?
Bueno, però com no està gravada, no passa nada tampoc. Però bueno,
bueno, és un exemple, lo podemos decir, porque en el fondo no es hacer publicidad. És un exemple icònic, no? De cap on va, o cap on va Gràcia si no fem res, no? Ah, sí. Cap a comerços, bueno, cap a bars per gats.
Bueno, y que a usted como alérgico le debieran dar más miedo que a mí.
Sí, sí. Aunque si he de ser sincero, no son los gatos y gatas que hay ahí lo que más miedo me da de ese local, por supuesto.
Lo que es importante es que no es un bar, porque no té llicència de bar. Es una asociación y en teoría protegeix els gats i defensa els gats. És bastant curiós passar per davant i veure la gent com en una peixera embobats mirant els gats que hi ha dins. No sé els animalistes en aquest cas quina opinió tenen d'això.
Bueno, sense voler focalitzar tampoc en aquest cas concret, però sí que et dona a pensar...
Paradigma, és un paradigma.
Sí, com a espai, no?
És un paradigma de totes maneres, no se me ocurre nada más peligroso para usted que un gato jugando con un cacahuete.
I con un gin tònic entre les urpes, no? Venga, va,
bueno,
doncs, a ficar musiqueta.
Sí, i... no? Anàvem a posar Ominira,
sí,
i... que, bueno, que té un estret vincle amb la nostra convidada, un vincle familiar, diguem-ho així. Tampoc li donarem massa misteri, no?
Tot queda en família.
Tot queda en família i res, no? Que els escoltarem. Que els vam tenir fa 15 dies a la Reina d'Àfrica, en aquell, bueno, en aquell event acte de presentació... o del debat, diguem-ne, aquell entre cooperatives d'habitatge i
lloguer social,
i lloguer social o lloguer de protecció oficial, que, bueno, que la cooperativa d'habitatge Vallcarca...
L'Associació per la Promoció de l'Habitatge Ruderal, que estrenava per fi nom també.
Doncs que van fer. Bueno, i després vam fer una miqueta de concert i justament tocaven ells.
Juntament amb el Marcot, que si després si no la temps potser també l'escoltarem, que vam sentir en el darrer programa. I res, només dir abans de punxar els Omini o que pugui dir alguna cosa la Paula respecte a ells, només dic que aquí, per lo que sigui, no va poder estar allà a la Reina d'Àfrica el passat dissabte, que sabem de gent que és el cas, pues pot recuperar com a mínim una crònica sobre la xerrada, que jo crec que va ser bastant interessant i bueno, van sortir coses, sí, coses prou que alimenten prou el debat. Des del blog de l'Assemblea de Vallcarca.wordpress.com, un company que va participar des de l'assemblea i que és una pluma interessant, va fer una crònica.
Una pluma interessant, hòstia.
Va fer una crònica que jo crec que recull bastant una mica coses que van sortir. I després també esperem recollir el guant també, de, que ens recollin el guant la gent que va dir allà que també estaven a punt de fundar Bat, per exemple, ens explicaven de la base del Poble Sec en aquesta línia, no? Per també una mica aprofundir en contradiccions o no del que pot ser el model de cessió d'ús ara bastant en boga d'habitatges de cooperatius, que potser ens dirà algú l'Edu quan truqui, i la realitat d'emergència social respecte a l'accés a l'habitatge. Bueno, pues què escoltarem? Ominira?
Escoltarem Ominira, sí, que és un grup de tres nois que fan dab electrònic.
De Gràcia?
Són mig vallcarquins, rodalies.
Sí.
I espero que us agradi i moltes gràcies per haver-me convidat a explicar la campanya i la lluita pel mercat de la passeria.
Moltes gràcies a vosaltres, gràcies a tu. I en la mida que ens vulgueu informar, doncs nosaltres ara, bueno, seguirem una miqueta el que serà aquesta lluita.
Vinga, pues Ominira des del seu SoundCloud, que és Ominira Beats, si l'heu de buscar, i la cançó Desert Surfing.
Thank you.
Esteu escoltant Contrabanda FM 91.4 a www.contrabanda.org.
Sí, hola.
¿Todo bien?
Cannot forget how smooth your skin was. It made me thrill like then. I tried to reset, but I don't know how yet. There are instructions, I fail again and again. You are the silk of my thoughts. You mend my brain into drops. You drive my mind in my soul. I'm sorry, baby, but I have to turn you off. You are the silk of my thoughts. You mend my brain into drops. You drive my mind in my soul. I'm sorry, baby, but I have to turn you off. I wanna stop it now. I wanna run away, but I'm stuck in you. I need some new fresh air. I wanna stop it. inside my head. You won't be able to find me here again. I won't remember your face, even your name. You are the silk of my thoughts. You've made my brain into drops. You drive my mind and my soul. I'm sorry, baby, but I have to turn you off. You are the silk of my thoughts. You made my brain into drops. You drive my mind and my soul. I'm sorry, baby, but I have to turn you off. I wanna stop it now. I wanna run away, but I'm stuck in you. I need some new fresh air. I wanna stop it now. I wanna run away, but I'm stuck in you. I need some new fresh air. You were the silk of my thoughts. You mend my brain into drops. You drive my mind and my soul. I'm sorry, baby, but I have to turn you off. You were the silk of my thoughts. You mend my brain into drops. You find my mind and my soul. I'm sorry, baby, but I have to turn you off. I'm sorry, baby, but I have to turn you off. I'm sorry, baby, but I have to turn you off. I'm sorry, baby, but I have to turn you off.
Chambi insubina. Hey, dolema, saranema.
Bueno, contrabandits, contrabandides, el que acabem d'escoltar és Alien Population en versió trio. Primero de todo, antes de que se presenten, a los cuales y las cuales agradecemos la paciencia y adaptabilidad, porque tocar aquí en acústico, bueno, acústico, tocar en el estudio una contrabanda no es fácil. I bueno, pues a més amb les circumstàncies tècniques que tenim avui. Però bueno, això, primer de tot, moltes gràcies i moltes gràcies per prestar-se a tocar. I nada, antes de presentar-vos, habéis presentat con vostra música, que eso también está bien. Però ara, si queréis decir quiénes estáis aquí.
Bueno, Manó Tosto a la guitarra. Hola. Y composición de los temas de Alien. Hugo Aguilar, la trompeta.
Hola, buena tarde.
Y yo soy Joana.
Que ya
nos conocemos ya.
Y juntos formamos. No, ¿qué tema hemos escuchado? ¿Cuál es el primer tema que nos habéis tocado?
Este tema se llama Silk.
Silk.
Y bueno, es un tema que habla como raramente del amor.
Como nos gusta más bajar.
El corazón roto.
Y oye, antes que...
Bueno, tengo que decir que la letra la escribió Yolanda Piera. Es una buena amiga. Es un tema que, bueno... cuando empecé a querer hacer mi música, pues contaba con ella, que le gusta mucho escribir, y nada, y yo lo musicalicé, digamos.
Y a ver, habéis dicho al principio, sois, y lo hemos anunciado, Alien Population.
Uh-huh.
Ahora después nos vais a contar el porqué, y porque además esto es la radio, la gente no ve, intuye cosas, pero no las ve todas. Pero, ¿estáis aquí el completo? ¿Sí? ¿No? ¿Tenéis varios formatos terrestres y extraterrestres?
Exactamente. Somos 5 componentes, cada uno de un planeta muy diferente.
Se ve.
Y con su universo
paralelo.
Y bueno, y estamos haciendo piña desde hace casi un año, no llega. Así que todo es muy nuevo, todo se está cociendo ahora, está todo en la olla y haciendo chup chup.
Vale, entonces hoy habéis venido a este formato trío, que es el que también podía...
Hombre, yo te dije que traía la batería, pero...
Bueno, suerte, ¿no? Hubiera podido tocar en el lavabo, igual tirábamos un micro o algo.
Hombre, aquí han pasado cosas muy peculiares en este estudio,
Ha tocado 6 personas en este estudio.
Han llegado a pasar cosas... Y nada, en el formato completo, que dices que son 2 personas más, una, y intuimos que es batería. Percusión.
Tenemos la batería, bajo y otro guitarra. Sí, por ahora es así.
Muy bien, aparte de todo vuestro universo particular, ¿no? Las galaxias que lleváis encima. Que ya os digo,
cada una, sí.
Que no la gente que nos escucha y no lo puede llegar a ver. Pero no sé, si queréis, para situar un poco a la gente... Decir cuánto tiempo lleváis, dices que estás diciendo que hay poquito, pero algo de rodaje ya lleváis encima, ¿no?
Y yo conocí a, digamos, los que empezaron un poquito a querer montar una banda de funk, con influencia del funk, pues fue en mayo del año pasado. Entonces, yo muy animada porque, digamos que la música funk es la que más me gusta bailar, así que como quiero
hacer, tocar mi música, evidentemente tiraba por esa línea. Y bueno, y muy animada, yo traía mi repertorio. Y Mano, que tenía muchas ganas de hacer música propia, pues enseguida me dijo, ah, pero covers no. Y bueno, yo había hecho mis intentos, como comentaba antes, de pues empezar a componer y hacer música propia, pero bueno, se habían quedado en intentos. Y así que todo cobró forma con Mano. La verdad es que hicimos una fusión bastante easy, ¿no? Todo fluyó mucho. Uh-huh. Y han pasado muchas cosas. No llegamos a un año, pero ya han pasado de todo. Las bandas son...
Hasta ayer mismo ha pasado de todo.
Sí, ¿no? Hugo lleva, creo que en enero.
Sí, lleva unos 3 meses así más o menos.
Y luchando ahí contra Kryptonita, sí, y contra todo.
No, la verdad es que he tenido muchísima suerte en encontrar esta gente que le gusta mucho lo que hace, y entonces hemos encontrado un punto en común en el que nos entendemos perfectamente. Y ya una vez que entré ahí, bueno, pues fue todo demasiado rápido. Incluso, bueno, demasiado rápido quiere decir que ha venido todo sin planearlo, ha venido todo por sí mismo. Y es una curiosidad muy, muy fuerte que yo cuando vine aquí en Barcelona, llevo un poquito aquí desde septiembre, yo no conocía aquí a nadie. De hecho, dejé el trabajo que tenía para venir aquí y tal, y a tocar. Y bueno, por dos sitios distintos me advirtieron de un concierto que había, y yo no los conocía ellos de nada. Y fui a verlos, casualmente, y sin conocerlos.
Nuestro primer concierto.
Su primer concierto, que fue en la Asociación La Miranda, que por cierto estuvo genial, a mí me gustó mucho.
Sí, yo sé de gente que estaba ahí, más es nuestro barrio, de las que estamos aquí de algunas,
y entonces como
ya
que
nos
ya
dieron que fue, estuvo bien.
Fue casualidad que allí los vi, yo como espectador, no nos conocía de nada, y luego, bueno, al final acabamos conociéndonos, y otra casualidad que tuve con Joana, con la cantante también, nos volvimos a cruzar por ahí. Entonces como que parecía que los caminos se tenían que unir de una manera o de otra, como que estaba destinado a ello, se alinearon los planetas, y hasta día de hoy, y por mucho que dure.
Sí, sí, nos conocimos por casualidad, cuando me dijo, claro, los vientos, la verdad es difícil encontrar vientos que se comprometan así a ensayar y no, bueno, en fin, perdón.
Trabajando de los vientos.
Pero, y entonces cuando me dijo que hacía poquito que había llegado a Barcelona, dije, esta es la mía. Y entonces le dije, ah, pues yo tengo un proyecto y bueno, y no tenemos todavía y estaría bien y tal. Y acabé hablando, claro, hacía poquito que habíamos tocado en La Miranda, y le comenté, y cuando le comenté lo del tema del bolo, me dice, pues yo estaba y os vi. Y eso fue la...
Casualidades, aquí en Barcelona sí. Hay muchas, la verdad.
O sea, yo sin conocernos de nada, pero me aventuré a decirle, bueno, nosotros somos una banda que quiere... Y resulta que justo había visto el proyecto cuando me dijo, ah, pues lo había estaba en el concierto. Digo, ah, bueno, digo, pues ya no hace falta que te presente el grupo, ya lo has visto, ya me puedes decir si te gustó o tal. Bueno.
Lo que os propongo es, ahora vamos a hacer un parón poniendo una cuña. Porque cuando viene gente aquí a tocar, a veces hacemos hacer cuñas, y bueno, sí. De momento vamos a poner una cuña.
Es una especie de reto que solemos hacer a los grupos que vienen a tocar. Pero que nos hagan una cuña.
Y ahora pondremos una para hacer un parón, y para que, si queréis, pues hacer otra canción.
Sí, ¿no? Pensábamos tocar uno de los primeros temas que hicimos con Mano, que se llama Step Down / Y Jeja Mediterráneo. Porque bueno, es un tema que así lo nombró Mano, o sea que luego, pues al ponerle una letra y un tema, yo le quise cambiar el nombre, y bueno, al final hay temas que tienen como dos títulos, así que... Y Jeja Mediterráneo, te dejo que les comentes sobre el tema.
Bueno, vale. Jeja es un ritmo de Brasil, de Bahía.
¿Qué es donde eres tú?
Sí. Y... Al llegar aquí, que me gustaba tocar y todo el rollo del espíritu mediterráneo, del mar super azul, entonces es un poco una adaptación del ritmo de Bahía al ritmo aquí de Barcelona, ¿no? Entonces, por eso.
Muy bien, pues os vamos a escuchar y os vamos a dejar 32 segundos, que es lo que dura la cuña de la banda Las Odiosas, que además Joana la conoce,
sí,
y que la estuvimos aquí.
Con Pisterray.
Exacto, de otras cosas, en donde la vamos a escuchar y nos da unos segundos de margen. Venga. con grande fe.
This time I told you, baby, that I wanna slow down. There I did with affection, but you begged me for. I couldn't leave, tough as my election. Meantime, I'm not your lady. Lay down and stay for a while. This night, that's all you told me. And I don't want to play your game no more. Someday you'll meet the girl that will not make you stand down. This time, it's about you. It's about you, baby, and the following. Sometimes it's been good or full. Either go, this foolish marketing. Apparently, it could be a cheap thrill, but I can't surrender myself anymore. Lay down the law, check how you show. Keep playing this flow, it's the only place you can score. And I don't want to play your game no more. Someday you'll meet the girl that will not make you stand down.
Viva, muy bonita. Oye, no lo hemos, creo que nos lo hemos preguntado y no sé si hace falta, tampoco hablar de etiquetas y la gente ya escucha la música y ya las pone si quiere, ¿no? Pero no sé cómo os gusta definiros o,
sí, bueno,
o a nivel de influencias.
Claro,
está bastante claro,
sí.
¿No?
Pero sí. Bueno, no, o sea que no hay problema, ¿no? De hablar del tema, claro.
Funky, jazz, por ahí anda.
Bueno,
música negra en general. dígalo, que no te dejamos hablar.
Con lo que me gusta voy a hablar. Bueno, es fusión funk, ritmos brasileños, también un poco de afrobeat. Tenemos un tema que es sobre una base rítmica de samba. Luego hacemos un tema reggae. Y los temas así más bailongos, más moviditos, pues son más funkeros. También hay blues balada.
Bueno, está bien porque en los últimos tiempos hemos tenido algún grupo de funk aquí, sí. O bueno, funk, que digamos partía del funk y también nos decía.
Hacia otros lugares,
exacto,
también,
¿no?
O sea, que sí, que es bastante habitual.
Pensando en Chocadera Internacional o en Tirando Funk, que los hemos tenido aquí.
Claro.
Y han tocado para historias de la radio y nos decían, ¿no? Que quizá gente muy amante del funk, pero que a partir de ahí pues habían mezclado según sus intereses, unos más quizá tirando al rock, otros más al soul o al reggae, según el caso. Y que bueno, ahora que nos plantean en un momento donde el funk y estilos derivados están así bastante fuertes en Barcelona, uh-huh. Pues les permite
Yo quería,
que toca, ¿no?
Quería preguntar, claro, no es la planes de futuro, o sea, del rollo, ¿tenéis algo grabado, por ejemplo, directos que pues, se puedan ver en el YouTube o alguna cosa parecida?
Pues de momento, si nos queréis escuchar, tenéis que venir a los bolos.
Así de claro.
Sí. Porque la, o sea, verdad es que...
Empezáis por el inicio, como se hacía antes, ¿no?
Exacto.
Que a veces ahora es al revés, ¿no?
Sí. La verdad que hemos estado básicamente con el tema de la composición, ahora pues arreglando los temas, con la banda, que también ha tenido cambios. Entonces, de momento a estudio no hemos ido. Y bueno, sí que hay planes de tocar, seguramente toquemos próximamente en el Fridonia. Hay que seguirnos en el Facebook,
bueno,
famoso, para poder saber las fechas.
¿En Facebook lo puedes decir?
Alien Population.
Alien Population en el Facebook, y ahí pueden tener información de dónde toca, bueno, dónde tocaréis las próximas fechas.
Que por ejemplo ayer tocasteis, bueno, ayer que nos escucho hoy en directo, 26 de marzo.
Correcto, sí, ayer tuvimos bolo.
¿Dónde?
En un local que se llama Pulsa 9. Es bastante nuevo, lleva 6 meses abierto y está cerca del metro Fabra y Puig en la Plaza de las Palmeras. Lo lleva una gente majísima y nos abrieron las puertas y nos han acogido muy bien, pese a ser no un local tan, digamos
reciente.
Sí, preparado todavía.
Para... Antes decías que os estrenasteis en la asociación La Miranda y en La Salud. Y bueno, no sé si os lo digo por si os va costando encontrar sitios, también es típica pregunta que le preguntamos a la gente cuando viene aquí, a los grupos, de cómo veis también el panorama, ¿no? A nivel de espacios para tocar, tanto La Miranda como Fridonia, si al final tocáis, que está en el Raval, son asociaciones culturales. Antes mencionaba Rai cuando hemos pinchado Las Odiosas. No sé si es lo que estáis, los espacios que os pueden acoger, o también has hablado de algún bar musical. ¿O tocáis donde podéis?
Sí, sí, a ver, sitios hay. El matiz está en si vas a tocar gratis o si pones entrada.
O si vas a
público.
Pagar.
Claro, hay varios factores, exacto. Ajá. Hay varios factores que hay que tener en cuenta. Entonces, claro, si tú vas a tocar gratis, puedes tocar donde quieras. Todo el mundo te va a abrir sus puertas.
Es que hay una moda de taquilla inversa aquí en Barcelona extendiéndose cada vez más y, bueno... Esas son cosas que... Bueno, claro. Porque, perdón que te interrumpa,
no,
pero
para nada,
lo de tocar gratis yo ni lo concibo, ¿no?
No,
pero
para nada.
Sí que la taquilla inversa es algo que te proponen mucho ahora.
Exactamente, sí que muchos bares, bueno, no sé, esto es una cierta polémica que hay que yo la llevo siguiendo un tiempo porque, bueno, pues eso es un poco la disyuntiva de si para darme a conocer tengo que tocar gratis, hay muchos micros abiertos, hay muchas actividades musicales, evidentemente, que se hacen en estos locales, entonces, claro... Tiene música en directo, no les cuesta un duro, la gente va. Entonces, claro, eso para la gente que empieza también lo valoran y dice, bueno, yo no cobro, pero me doy a conocer. Claro, ahora ya entran los grupos que sí que ya tienen, bueno, pues eso, un...
¿Caché?
Bueno, sí, aunque sea mínimo, exactamente. Ya hay unos ensayos, hay una perspectiva de, como tú has dicho antes, planes de futuro. No tenemos muchos, pero mejorar, ir a más.
¿Cómo que no?
A ver, muchos quiero decir a largo plazo. Hoy en día nosotros somos currantes de la música, nos dejamos la piel en ello y sabemos que antes o después esos resultados tienen que llegar. Nosotros tenemos que centrarnos en lo que sabemos hacer... Y ir haciendo lo mejor. Y esos locales, pues, antes o después irán saliendo.
No, eso es verdad también por el hecho que a veces aquí viene gente que es formato más pequeño, dúo o un solista. Y sí, por el formato que tenéis vosotros, ¿no? De grupo con batería, 5 personas, pues podía más
seis,
o menos costar,
seis.
¿No? 6, perdona, aún. Pero bueno, ya lo has contestado, ¿no? Que a veces tú en Barcelona también va cambiando, ¿no? El panorama.
Sí, sí, en Barcelona hay que adaptarse.
Aparecen y desaparecen espacios y modas, etcétera. Si os parece, yo antes de que tocarais otra canción, que es ya lo poco que nos dará tiempo, quizá a ver si nos da tiempo a otra más, pero también os voy a preguntar, inevitable, pero si queréis comentar algo sobre el nombre, si también aparte del nombre...
Me están mirando todos a mí.
No sé si destapamos nada, pero bueno, la gente, para animar también a la gente que os vea en directo. Yo no os he visto aún, he visto alguna cosa, pero no os he visto en vivo, aunque sí que es Joana en múltiples otros formatos. Pero sí que la gente me ha dicho que disfrutó al menos el concierto de La Miranda, uh-huh, siendo el primero.
Nosotros también lo disfrutamos mucho y el de ayer yo estuve en el...
O sea que evidentemente sí, es un fuerte, ¿no? El directo.
Genial.
Pero no sé si respecto al nombre también ahí jugáis con esto y tiene alguna razón. Sí, también
sí,
a nivel de imaginario del grupo.
Pues ya hace unos cuantos años, remonta la historia.
En una galaxia.
En mi galaxia particular. Yo, bueno, soy nacida en Francia, crecida en Barcelona y con familia en Canarias, ¿no? Entonces, en Francia soy la española, en España soy la francesa y en Canarias soy la catalana. Entonces hay una cuestión, bueno, todo viene de un tema filosófico, ¿no? Mío. Entonces, siempre esta pregunta que siempre está cuando conoces a alguien, ¿no? ¿De dónde eres? Y luego la otra es qué haces, en qué trabajas, ¿no? Bueno, y yo me he hartado de tener múltiples tipos de respuestas. Y bueno, y hay un tema social aquí, ¿no? También, que es que yo no entiendo esta cosa del ser humano de decir, ah, pues yo cojo una regla, una raya y esto es mío y tú no puedes pasar. Y el tema de las fronteras y todo esto, que por nacer tú en un lugar, de repente toda tu vida se ve condicionada, ¿no? En eso. Entonces, hay una frase que me inspiró para cuando me vino este nombre. Es una frase de Einstein que dice: el nacionalismo es el sarampión de la humanidad. Pues viene de aquí, realmente. Yo quiero juntarme con gente que. Unirme con gente que pase, digamos, este rollo de las fronteras. Global. Evidentemente, no hago negligencia de las culturas. Mano es brasileño y la cultura es fantástica y aporta lo suyo y todo esto, pero es más con la crítica de política y social.
De cierto nacionalismo excluyente, de, ¿no?
Más sí, bien. Sí, sí. Entonces, el tema de alien es porque yo quiero sentirme. Cuando, digamos, esto es un poco la respuesta, ¿no? De siempre, ah, soy de aquí, soy de allá, ¿y de dónde soy? Pero hay algo que me ha pasado muchísimas veces en las respuestas, que cuando digo que he crecido aquí, pero que soy francesa, muchísima gente me dice, ah, oh, tú eres catalana. Y yo siempre me he quedado, pero, o sea. Entonces escoges tú de dónde soy, cómo va la cosa, ¿no? Mis papeles, yo tengo una nacionalidad que es la que es. A mí me da igual, es que yo no tengo sentimiento de nacionalista de ningún tipo, porque la raza humana me parece tan, tan terrible, tan, tan rata, tan. Yo no me puedo sentir orgullosa de pertenecer a ningún pueblo, a ninguno. Y básicamente sale de esto. Yo no me siento orgullosa de
ver. El orgullo a alguien, ¿no?
Menos mal que nos ha traído el látigo. Se lo dejó a nosotros.
Eso ya lo ha hecho en otros programas. Bueno, ahí me hacía pensar en torno al funky, y ha habido cierta reflexión de ese tipo, y de ahí la nación funk, ¿no? De que mucha gente.
Claro.
En su momento, ¿no? En Estados Unidos, en ámbitos pues de reivindicación negra, creían pues la nación nuestra es la del funky.
Claro,
pues,
yo explico,
barras y estrellas.
Y yo explico mi historia en concreto. Mi historia en concreto es una chorrada, porque yo soy francesa al final. Yo explico, ah, pues que me dicen y opinan de mí, uy, qué drama. No hay drama. Drama es para la gente que me harto de escuchar historias, ¿no? De gente con los temas de los papeles y tal. Bueno, yo, no, son cosas que me cuestan de entender, de comprender. Y bueno, y sí, evidentemente con el funk, pues la verdad es que la estética galáctica me parecía que cuadraba, y nuestro logotipo es un alien con afro, así que
pues venga, ahora antes que toquéis la siguiente canción vamos a escuchar otra cuña. En este caso es de una banda que se llama La Rateta, que escombraba la escalera, La Rateta, vamos a decir así, es un nombre corto, vinieron hace ya creo un par de años, y nos va a servir también para explicar que, a recordar que el día 22 de abril, la vigília de Sant Jordi, celebrarem els 20 anys d'aquest programa, que avui Axioma no l'hemos comentado y hay que machacarlo. Fem 20 anys de Majares en las Ondas, ahí es nada.
Yeah.
Poca broma, ¿no? Con la Joana ya hace, no sé, será 15 o 16, por aquí quizá ya habías pasado, o 14.
Yo creo que estuve organizando contigo el aniversario de los 15 años.
De los 15, mira. Antes hablábamos con nuestra invitada anterior, con la Paula, de tiempos del Mercat de la Basería y de Puigmartí. Bueno, de esas planetas nos conocemos, pero bueno, la cuestión es que hacemos 20 años, 22 de abril, y ya podemos confirmar que entre otras bandas estará La Rateta, que es conmemoraba La Escaleta, en el formato Vermut, que haremos al mediodía en Baicarca, ya iremos desvelando el espacio, y estarán compartiendo pues ahí el tablao con Lola Ramone, que también lo hemos tenido aquí alguna vez. Pues venga, vamos a escuchar esta cuña de 58 segundos, va a dar más tiempo Cuidado. A prepararse, y que nos da pistas también si al final os motiváis o no a hacer un jingle, una cuña con Contrabanda, Asamblea Majaras o lo que sea. Venga.
Radio Contrabanda, Asamblea de Majaras, avui estem aquí, ens han convidat, ai que bé i que feliç estic. Parets mig trencades i nois molt macos, Contrabanda, Asamblea de Majaras, bon rotllo i molt alternatius, wow. Hipsters iguals, podrien ser hipsters. I cables molt llargs de micròfons. I una pantalla de tele dels anys 80. Contrabanda. Sí, Asamblea de Majaras. Us estimo.
Contrabandistes, contrabandits, això és l'Assemblea de Majaras. Thank you. Bravo. Oye, uy, ahora tenemos, mira, justo una llamada. Te iba a decir otra vez agradecer la paciencia de las alien. Bueno, vamos, pasemla directamente. Serà el més pràctic. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Contrabandits, avui... Estamos entrepitidos. Però bona, Xanti.
Entrepitidos,
A veure, què és ser tan... Què és ser i des de d'on nos llama?
Estic abans d'hora, no?, pel que veig.
Pues pot ser. Però bueno, no sé si ens està escoltant. Suposo que no.
No.
Vale.
És a l'Edu?
A dormir el meu nen.
Edu.
Tenia l'Aquí adormint. Hola, què tal?
Hola, sóc la Joana.
Tenim aquí...
Hola, Joana, com anem?
Pues estan cantando unos temillas, Alien Population, que tu...
Ah, molt bé.
L'haguessis pogut ficar aquest últim al teu nen per dormir-lo, perquè és així molt suau.
Como él.
Sí. Molt bé, ja s'ha dormit directament.
Bueno.
Ja ha costat poc avui, podem celebrar-ho.
Uh-huh.
Vale. Fem un hip-hip hurra.
Hip-hip. Hurra.
Hurra. A tu que t'agraden els aliens, que te conocemos... Crec que és disfrutat. Bueno, estem aquí, som a l'Impopulation, escoltant els seus temes aquí en acústic. Bueno, acústic per enxufar-vos, que ha sigut un reto tècnico, també, que estem
solucionant. Molt bé, i també vindrà a tocar la festa de Majares o no?
Bueno, mira, digues. Anuncieu, que ho he dit molt ràpid abans.
Celebrem els 20 anys Majares el 22 d'abril, amb un cap de setmana ple d'activitat, ajuntant un Sant Jordi. Farem un Sant Jordi Gaupassero a les Rambles.
Cultura a tope.
I tindrem de tot, durant tot un dia d'activitats, on bàsicament menjarem, veurem i follarem, no?
Exacte. Potser amb una mica de sort hi haurà alguna música en directe, també. Por eso solo...
Sí, també hi ha alguna pel·li del Warriors i alguna cosa més.
Sí, ja ho hem dit abans, la rateta que es compra l'escaleta i Lola Ramone, amb el seu rock i blues, els tindrem allà a l'hora del vermut. I estem acabant de veure també alguns concerts més al vespre. I també el reportatge, no? Majares, els 20 anys.
Ah, sí, estrena mundial.
Que el Mariani ens
el
està fent.
Marianista.
Muy bien. A ver, no sé si convenceremos ahora a los Alien Population, que, bueno, pues bueno, ahora lo veremos. Però bueno, els hem llançat un repte, que si tu el vols repetir, perquè sembla que han pillat el guant.
Amb el dels 500 del Twister, no?
No, el repte que...
Tot... Una cunya.
Si una cunya
no entiendo.
Bueno, és igual, ja els hem dit
una
nosaltres.
Una cunya a la Joana, vols dir?
Sí, els Alien Population, que s'animaran a fer segurament una cunya així improvisada.
Que la facin.
Doncs escolta, al principi
la
del
pro...
Sí, també hem tingut aquí a la Paula, que a part de companya de Gràcia Cap on Vas, hem estat mencionant també un debat cooperatiu sobre cooperatives d'habitatge que vam fer fa poquet a la Reina d'Àfrica.
Molt bé.
I llavors, si ens vols explicar des d'on... Quina galàxia truques?
Jo truco des de la galàxia d'Osònia, des de la cooperativa sequoiana, cooperativa d'habitatge en sessió d'ús, en una nova fase de Resurrection, rebrota, la sequoia rebrota, perquè això ho hem de saber, no? Hi ha molts alles que un cop es tallen, hi ha arbres, es tallen i rebroten.
I és el cas?
Moltes coses, moltes plantes, que les talles i tornen a sorgir, i tornen a créixer moltes vegades més vigoroses i tot. Mhm.
Per tant, el que heu fet aquest cap de setmana era una mena de Woodstock cooperatiu, de retrobament?
Sí, fèiem una prejornada per preparar la prejornada que farem de presentació
de la precooperativa.
Sí, perquè bueno, nosaltres vam fer la primera fase era com juntar-nos i centrar-nos molt amb el tema de comunitat, no? Mm-hmm. De compartir la vida i tot, la gent que formàvem part. Ara, en aquesta segona fase... estem centrant-nos una miqueta més en desenvolupar l'espai cooperatiu, com les cooperatives d'habitatge poden ser eines i instruments per dotar-nos d'espais que van més enllà de l'habitatge, no?
Molt, molt bé, fantàstic. Van més en un model més integral, no?
Podríem serveis o històries, sinó compartir altres coses i no només tancar-nos entre la gent que comparteix l'habitatge, no?
Escolta, i com que a vegades ho has explicat, però molt de refiló, no sé si vols situar algú que estigui escoltant i pugui estar més o menys flipant, on, en quina bueno, part de l'univers...
Nosaltres estem a Torelló, a les afores de Torelló, a la colònia Vilaseca, uh-huh. Que pertany al municipi de Sant Vicenç, una antiga colònia industrial, on nosaltres tenim el luxe de gaudir de l'antiga Torre dels Amos, que se'n diu, que era la casa dels amos de la fàbrica, i el seu jardí botànic, que és digne de cançons de... Radio Futura.
Invites a tothom que hi vagi,
no? L'està
sentint. Escolta, i en el ciberespai la gent pot investigar quelcom o no?
No, ara mateix no pot investigar gaire en el ciberespai, no. Però bueno...
Bueno, alguna altra xarxa social...
Hi pagaran el Facebook, eh?
Sí, no?
Sí. Hi ha un checkpl o no sé què, .org,
molt bé.
Em sembla. Però són coses molt desactualitzades.
Molt bé.
Ja sabem que ens hem d'actualitzar i hem de fitxar un community manager tan digne com tu.
Segur. Molt bé, Manos Tijeras.
Ja no queda gaire més temps, no? Hem de passar l'agenda, no?
Sí, ara farem un últim... Bueno, farem la cunya amb els Alien Population, que ens diguin si tenen algun bolo. Tu no sé si vols, a part de recordar el 22 d'abril, comentar alguna cosa, si la gent ha canviat l'hora ja, això no ho hem dit. No teníem a tu per dir-ho.
Sí, doncs, però si vol algú desplaçar-se cap de setmana amb aquests temps tan... de contrastos, no? Aquests cap de setmanes que plou tant i després va el sol, no? Doncs la setmana que ve estarem fent la Fira de Llavor, a Roda de Ter, una fira molt bonica,
molt
que reuneix el bo i millor de l'agroecologia osonenca i quasi podríem dir de Catalunya. I on un servidor fa d'animador sociocultural.
Fantàstic.
Posa un nas de pallasso i un barret de palla i...
T'has deixat dia.
I toca anar-hi tonteries. I regalar pastanagues.
Molt bé, va, digues les dates, perquè ja saps que això també espera.
Això, el 2 d'abril,
vale, molt bé.
Proper diumenge, a Roda de Ter, aquest poble ple de jihadistes.
Perfecte.
I molt de bé. Poetes.
Molt bé, doncs aquí queda dit, recordem 20 d'abril, el proper programa ho explicarem amb molt més detall, el 20 d'abril, no, perdó, 22 d'abril. I com tu has dit, serà preludi d'un...
El programa és el 22 d'abril, ja, no?
No, en el proper programa... Parlarem més de la diada del 23.
Després ens això, farem, no? I farem calendari.
Exacte.
Fantàstic. No vale. Faltaré.
I ja que...
Bueno, també hem d'anunciar que hi haurà un acte aquest de religiós en Vallcarca, no? Ja l'heu anunciat aquest o no?
No, encara no.
Axioma World.
I no solo sí, quarta eso, porque procesión. Hay algo con un marciano por ahí, ¿no?
Sí, sí, quarta procesión irreverente de Vallcarca. Está, se siente Vallcarca escrillante.
Fecha, hay fecha ya.
El 14 de abril.
14 de abril.
14, ¿eh?
15, perdón.
Ah, perdón.
Tenemos problemas con las fechas. I bueno, ja que estem amb tu i ens estàs trucant des de la Sequoia, aprofitem i fem un avanç del proper programa. Diguen, el proper programa ens connectaran des d'una altra cooperativa de Terres Catalanes, que és la gent de Calafou, que ens explicaran un...
Ah, fantàstic.
Un hack meeting, una moguda, un festival d'aquestes coses que conspiren ells, que faran durant la segona quinzena d'abril. Molt bé, Manos Tijeras. Ens
contactaran ells, això, com és?
Bueno, ens trucaran, tenen connexions.
I tu, eh?
Exacte. Molt bé, Manos Tijeras, doncs ens veiem, ens escoltem i llarga vida a la Sequoia.
Molt bé, doncs petonets per tothom per la jornada també.
Molt bé. Escolta, et posarem Folk Souvenir, que és una gent de Mallorca que jo vaig veure, tinc la sort de veure el divendres ahir tot mullat, amb els mitjons xops. I que venen des d'un dels teus planetes, que és també la Roqueta de Mallorca, la Joana Gomilla, amb Folk Souvenir, que recuperen música tradicional mallorquina, donant-li un rotllo bastant alienígena, també bastant peculiar i ruidista.
Fantàstic.
Espero que t'agradin, tenen un bancamp i el recomano.
Molt bé.
Vinga.
Petons. Molt bé, posa un petó a tothom. Vinga, força, contrabandistes.
Vinga. Que la Sequoia t'acompanyi.
Mai troba aquí. I me va dir no sé què i jo no sé què li vaig dir. Sa ximbomba ja no sóc. Perquè té sa pèl de caí, sa canya, qui no és bona. Thank you.
Bueno, anem fent, com us dèiem, una mica d'agenda. Abans ho hem anunciat. Els companys de Màximum Clatellot, programa germà divertit i recomanat, estaran el divendres 31 de març a les 22 hores a l'Ateneu Popular de Vallcarca, de l'Avinguda de Vallcarca. Allà en viu, en directe, amb l'agenda, amb diversos invitats, des del senyor Iro Moner, vallcarquí il·lustre, fins al professor Bacterio, contrabandista més que estimable.
I amb encebado con una vallcarquina.
Perfecto, perfecto. Me encantan estas abordas.
Per altra banda, també us volia informar que el proper dissabte sant, 14 d'abril, es durà a terme, bueno, es farà la quarta processó irreverent de Vallcarca, que començarem a les 8 de la tarda a la Bodega Riera. Traurem el Sant Crist dels Solars per fer un tomb per la catàstrofe que és Vallcarca. Anirem a veure la Verge dels Pals Grocs i després acabarem amb una
missa.
Amb una missa, sí, anirem a los lugares de devotos, nunca mejor dicho, de Beodos, i després iremos a l'Ateneu Popular de Vallcarca, amb els quals a veure si el proper programa podem parlar, i bueno, ja farem una missa cantada amb Indústria Sorsini.
I ja que parlem de la Vallcarca i l'Ateneu, dic que ja faran també un concert als Port Tràmit i Amics l'1 d'abril, en la línia així rapera que estan organitzant darrerament, a les 23 hores.
No estic tan enamorada i que no em puga divertir, que no em puga divertir. L'amor no em fa dany a mi, l'amor no em fa dany a mi, perquè hi sé d'una passada, perquè hi sé d'una passada. Tira-li cosetes a nas de ventall, tira-li cosetes, no els hi tiris fortes, que li faràs mal. Tira-li cosetes a nas de ventall.
Bueno, i recordem que avui hem estat parlant amb Paula de Gràcia cap a on vas, i recordar-vos que el proper dissabte 1 d'abril a les 12 del matí es quedarà a la... al 12 del matí a la plaça de la Vila per fer una manifestació en contra, diguem-ne, de la reforma que es vol fer del mercat de la baseria.
Bé, en aquesta línia, ja que a més també sé que la Joana és veïna del Gòtic i els contrabandistes ho som d'alguna o altra manera, i aquí és un barri difícil, avui hem estat parlant de litització i de lluita veïnal amb la Paula, també al Gòtic, en què sembla mentida, doncs hi ha gent resistint, i una d'elles és l'Assemblea de Joves de Ciutat Vella i del barri Gòtic, i els organitzen un sarao, cosa que està molt bé perquè el barri ja ho necessita això, que es diu el jovent ens quedem al Gòtic, amb el hashtag no ens fan fora, el divendres 31 de març a la plaça de la Mercè, des de les 6 de la tarda i fins a les 2 del vespre. Hi haurà un debat, hi haurà sopar per 5 euros, i al vespre hi haurà dos concerts, els Sibaritas, que fan música jamaicana, i la gent de Mala Mare, que l'hem punxat aquí moltes vegades, que fan rock combatiu, i després un punxadiscos Aziza Sound, molt recomanable. Plaça de la Mercè. I hi ha última cosa que us recomanem, un altre cop tornant a Vallcarca, però també lligant amb coses que xerràvem també sobre espais per poder fer cultura i actuar, dir que diversos col·lectius del barri de Vallcarca, entre ells l'Ateneu de Vallcarca, hem mencionat, però també el Pumarejo, que és un espai aquí als Alien Population, els hi recomanem també que visitin per poder, pues, també fer bolos, cosa que, com estem dient ara, és difícil en aquesta ciutat, pues s'ajunten aquests dos col·lectius de Vallcarca per muntar una iniciativa que és prou interessant, que és una jam còsmica poligènere que es farà a la Cantera de Vallcarca, que és un d'aquests espais que el barri, que el veïnat, diguem, que recupera, és del carrer Farigola, i això es farà el dia 8 d'abril a partir de les 6 i fins a les 12 i mitja. Aquestes jams que pel barri ja van pululant, però aquesta, diguem, que és una mica més com cara lluís. Molt bé. Bueno, i dit això, pues, el punt final que volíem fer, que és aquest reto que els hem fet als Alien Population, a qual els agraïm molt la paciència. I nada, antes de hacer la cuña, jo no sé si voleu aprofitar i anunciar algo, no?
Hi ha algun concert pendent?
Facebook.
A tope.
Alien Population.
Nuestro manager está muy ocupado recibiendo muchas llamadas cada día y no llego a gestionar mi agenda. Entonces, lo siento, pero tenéis que poner al Facebook el like y entonces averiguar.
Exacto.
Son dos clics terrícolas, no es más.
Vale.
Y incluido a la gente que os quiera proponer, ¿no? Es decir, no propuestas indecentes.
Exacto.
El viaje va a comenzar. Abróchense los cinturones. Despega la nave. Somos aliens. Somos aliens contrabandistas. Disfrutar del viaje. Y no os olvidéis de pasar por nuestra página de Alien Population.
Muy bien, muy bien.
Tremendo, porque además lo que ningún grupo había hecho cuando lo pedí. Es difícil hablar con esta máscara un momentito.
No, si tiene pinta de ser muy muy,
muy práctico. Que han cogido nuestro reto y han aprovechado y han hecho un chingo de suyo, que eso es fantástico.
Sí, pues, sí, bien.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias
también
por haber venido. Vosotros.
Larga vida al Alien Funky.
Claro, y Luca, bueno, lo que siempre decimos, si hay en algún momento tenéis un concierto o algo, nos enviáis un mensaje, nosotros lo diremos aquí.
Eso está
en el
hecho.
Sentido de que siempre cuando venéis a programas, pues...
De hecho, puedo aprovechar para una cosa que se me ha ocurrido ahora. Siempre el digamos que ayer, por ejemplo, es una lástima, nadie vino a filmar. Tengo un par de personas que justamente pues no podían porque trabajaban. Entonces, digamos que gente que esté interesada en también para aprovecharlo.
Intercambios.
Sí, que sea, sí, si les gusta el proyecto, que se apunten, pues eso, hacer simplemente pues registrar el concierto, estarán invitados y acogidos de la mejor manera posible, y la verdad es que siempre es algo que siempre falta.
Muy bien, pues ahí queda dicho, y eso pues ya iremos anunciando los bolos, incluido ya no solo Alien Population, ya sabéis que como músicos, músicas que sois, y sé que vais cantando y tocando por ahí, ya sabéis que aquí tenéis los micros para decirlo.
Muchísimas gracias, Ernesto.
Un saludo galáctico a todo el mundo.
Y a la Joana le damos muchos ánimos, que sé que ahora tiene algún que otro bolo y que está ahí.
El 2 en el domingo aéreo de RAI.
Ah, muy bien.
Con el trapecio.
Muy bien, ahí queda dicho, que es un domingo. ¿Sí? Domingo de estos domingos.
Próximo ahí. Domingo.
Bueno, aquí cerquita, mira, no lo decíamos, pero en breve un espacio que yo espero que algún día, mira, podáis actuar, porque es como un templito que tiene este barrio, es del Harlem. Estará una cantante que a nosotros nos gusta bastante, que es la Silvia Tomás. Y nada, pues la podréis ver, buscar ahí por la programación. El día domingo, mira, hostia. Pero ¿domingo? El domingo aéreo es de día.
Es a las 8.
Vale.
El Harlem es luego, ¿no?
Es antes, es tempranito.
Ah, bien.
Bueno, ahí queda dicho. Bueno, y también agraí a la Paula, que sí, la tenim aquí, que
sigui
també escoltant. Merci, molts ànims també a la lluita veïnal a Gràcia.
Exacto.
I tornem el 9 d'abril con Eduardo Manos Tijeras.
Sí, i podrem desvetllar una miqueta més el tema de l'aniversari. de la processó i, bueno, i de més agendes. No?
I la gent de Calafou, que ens trucarà des de la Noia, con sus movidas marcianes també. No? Vinga, deixarem també, us punxarem el CD de Marcot en el proper programa,
sí,
així
sí.
Anem a espaiano, i ens despedirem amb un altre personatge que també vaig veure fa poquet, que es diu el senyor Roger Puig, des del seu bancamp, amb una cançó que potser també pot anar bé amb la línia que hem portat avui, La nòvia multidimensional. Vinga, i seguiu a l'escolta de Contra l'Endefent. Seguiu a l'escolta de Contra l'Endefent.
Asamblea
de Majaras
se va
por donde ha venido.